de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Metges falsos treballant a Catalunya, una pràctica que sembla impossible que es produeixi avui en dia, però que de fet cada cop és més usual, segons la denúncia pública que avui ha fet el Col·legi de Metges de Barcelona. Ens han advertit d'un increment significatiu dels casos d'intrusisme professional dins del col·lectiu els últims anys. Sense ser motiu d'alarma, és motiu de preocupació, segons el president dels metges barcelonins, Jaume Padrós. Bona tarda, sóc Carlos Losada i quan anem al metge no li preguntem per la seva titulació. Donem per fet que si està a la consulta, doncs ja implica que està col·legiat i amb els coneixements acreditats per atendre'ns. A la immensa majoria dels casos és així, però el Col·legi de Metges de Barcelona alerta que l'intrusisme no para de créixer. En els últims 4 anys, el Col·legi s'ha personat en 17 procediments penals contra persones que no estan col·legiades per exercir de metge. El propi Col·legi ha elaborat un vídeo per combatre l'intrusisme adreçat a tota la ciutadania.
Davant del dubte, verificar que la persona que us atén està col·legiada és la millor manera de lluitar contra l'intrusisme. També d'evitar els riscos que implica posar la vostra salut en mans de persones sense la formació necessària i que no es guien per cap codi de deontologia.
El propi col·legi diu que no s'ha de caure en l'alarmisme, però sí que s'ha d'estar molt atents. Sergi Tor, bona tarda. Molt bé, la primera pregunta que ens fem és com s'ho fan aquestes persones per fer-se passar per metges i, sobretot, com els contracten.
Sí, perquè la contractació requereix sempre l'obligació d'estar col·legiat. A Catalunya hi ha 40.000 col·legiats a què es poden consultar de manera àgil i ràpida a la pròpia pàgina web del col·legi. Aquest requisit implica acreditar que el professional disposa de la titulació correcta, els coneixements i es renova cada 3 anys. Sense estar col·legiat no es pot treballar. Aleshores, com pot haver-hi 17 casos d'intrusisme en els últims 4 anys, quan sol es pot produir un cas en els últims 5 anys? La influència de la pandèmia i la gran demanda de metges podria ser una explicació per la rebaixa dels controls. I el secretari del col·legi, Gustavo Tolchinski, afegeix que els falsificadors delinqüents també tenen molta perícia.
Entenem que el centre pot haver fallat en algun punt la seva voluntat de la seva obligació de certificar si realment és un metge o no, però que també la part que li interessa enganyar ho fa utilitzant les pròpies eines que nosaltres intentem posar. És a dir, utilitzar un número de col·legiat d'un altre professional, falsificant una documentació per fer veure que és aquest professional. I, per tant, aquí hi ha un tema de suplantació d'identitat.
Una suplantació d'identitat, que finalment són denunciats per dues vies, la via del pacient o la dels seus companys, que convergeixen sempre amb una causa, la falta de coneixements del fals metge. Quan entren al sistema de contractació, si no és per aquesta via de demostrar la falsa de coneixements, és molt difícil detectar.
La falsa metgessa, infermera i tècnica d'ambulàncies de Berga, Sara, que va treballar a 12 empreses sanitàries, entre elles l'Hospital de Vic, la Clínica de Xeus, l'Hospital de Berga, va acceptar, recordem, una condena de 2 anys i 8 mesos de presó i no va entrar a la presó perquè va admetre els fets. El col·legi demana, Sergi, penes molt més dures contra aquest intrusisme, oi?
Sí, aquest cas de Berga va ser el més mediàtic, però finalment la suplantadora no ha aixafat a la presó. Únicament amb un dels 17 procediments penals oberts està en presó preventiva i és un cas de reincidència múltiple que pot tornar a delinquir. La sanció per intrusisme professional és de 6 mesos a 1 any i una multa. La condemna pot arribar a 2 anys de presó amb el cas de 2 agravants. Si s'ha atribuït la condició de metge o metgessa i exercir en un centre que anuncia la prestació de serveis mèdics. El president del col·legi, Jaume Padró, sosté que no pot ser tan barat simular ser metge i exercir aquesta professió.
Fer de metge sense ser metge no pot sortir tan barat. Tan barat perquè quan això no es compleix, ja hem vist que les sancions són, diguéssim, una mica, no dic insuficients, però ridícules.
Padró ho reconeix, pagar una multa de sanció moltes vegades compensa els guanys obtinguts de fer de fals metge. Per aquest motiu, ja han pogut també escoltar el vídeo, el col·legi impulsa la campanya Més que un títol.
Gràcies, Sergi. Molta alerta, doncs, amb aquest advertiment del Col·legi de Metges de Barcelona, pol·lulen pel Principat, per Catalunya, doncs uns quants metges falsos. Nosaltres obrim ja l'àrea de serveis. I posem el retrovisor, ho fem mirant ahir la tarda. Va ser una tarda de dimecres marcada per uns aiguats que van deixar quantitats de més de 100 litres per metre quadrat al sud de la comarca del Berguedà. Aquestes seran, podríem dir, les últimes pluges importants d'aquesta setmana. Demà divendres, a tot l'estira, s'escaparan 4 gotes al matí a la costa d'Onada i a la tarda alguns ruixats al Pirineu de Lleida. De cara al cap de setmana tindrem un temps més estable amb temperatures força agradables. I a la xarxa viària, com es circula a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Aquesta hora sempre hi ha menys volum de trànsit. No hi ha cap gran incidència, afortunadament, ara mateix, que ens hagi de complicar especialment la circulació. Sí que alguns trams de les rondes de Barcelona ja presenten lentitud, aturades, els punts habituals d'aquestes rondes de Barcelona. I pel que fa a punts habituals, també a l'autopista AP7 hi ha un parell de quilòmetres entre 1 i 2 de lentitud, aturades. Bàsicament, el tram de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la mà. A Set Plaça, com us dèiem, de moment, encara parlem de situació tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La turba ocupa i violenta que s'havia fet forta des de fa uns 2 anys a l'antic quarter de la Guàrdia Civil de Sant Sadurní d'Anoia, ja és fora del recinte. Mossos i policia local els han desallotjat aquesta setmana i els veïns respiren molt més tranquils. I és que l'edifici s'havia convertit en un niu de delinqüents amb centenars d'intervencions policials davant la inacció de l'alcalde Pere Bernet, tot i ser conscient d'aquest malestar veïnal a Sant Sadurní. Yolanda Canales.
Fins a 213 actuacions havia fet la policia local en els últims 2 anys a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i que s'havia convertit en un niu de delinqüència. Així ho diuen els responsables municipals. O el que és el mateix, els agents havien d'intervenir entre 2 i 3 vegades cada setmana per incidències relacionades amb baralles, furts, tràfic de drogues, incendis i molèsties als veïns. Tot plegat des de que el col·lectiu Arran, vinculat a la CUP, ocupés l'edifici el maig del 2022 i el convertís en una mena de casal popular. Això sí, van marxar i des de llavors hi vivien una trentena de persones que van ser les causants de tots aquests problemes. Per això, i sense embuts, el primer tinent d'alcalde, Pedro Campos, culpa precisament a col·lectius propers a la CUP de la situació de degradació.
La responsabilitat d'aquest col·lectiu molt vinculat a la CUP a l'ocupar la caserna ens hagi portat amb aquesta situació, no?, d'ocupació que va donar que la caserna fos un niu de delinqüència, no?, i que va obrir el pitjor episodi de seguretat de la vila, no?, amb robatoris en comerç i, bueno, tot el que amb aquestes 200 actuacions que ha tingut que fer la policia.
L'alcalde Pere Bernet ha precisat que abans del desallotjament els Mossos van requerir a l'Ajuntament que inspeccionés l'edifici per avaluar possibles riscos. Fruit de la visita de l'arquitecte i l'enginyer municipal es va emetre un informe on es constatava un estat molt deficient de conservació, despreniment de teules, incompliment dels criteris mínims per a la cuina i lavabos, diversos entorns insalubres i perillositat de la instal·lació elèctrica, agreujada per la presència de bombones a botar. I amb la caserna buida, l'Ajuntament considera que la sentència posa pressa a resoldre la compravenda. El Ministeri d'Hisenda va concedir a l'Ajuntament una subvenció per comprar l'edifici, però l'alcalde diu que no hi ha entesa en el preu final. La intenció del consistori és dedicar el solar a fer pisos socials i un centre de dia per a gent gran.
I mentre Sant Sadurní s'ha fet durant molts anys la vista grossa amb els ocupes del quarter de la Guàrdia Civil a Mataró, l'Ajuntament Socialista ha activat una oficina per intervenir en ocupacions conflictives. Oferirà orientació jurídica als perjudicats, tal com ja fa des de fa mesos l'Ajuntament de Badalona, governat per el Partit Popular. La Tània Tullent té més detalls sobre l'oficina de Mataró.
Aquesta nova oficina inclou un nou servei itinerant d'assessorament a veïns en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats. La regidora de Seguretat, Núria Moreno, ha detallat que en relació a l'any 2023, durant els 5 primers mesos de l'any, el nombre d'actuacions de la policia local en ocupacions s'ha reduït un 34%, passant dels 138 a 91 intervencions. Moreno confia en el funcionament de la nova oficina contra les ocupacions.
El moment en què ja s'hagi produït l'ocupació, que es pugui abordar des d'aquesta oficina amb els diferents canals que tenim, que ja estan dins, doncs, serveis que ja estaven funcionant i ja s'estava treballant.
El portaveu popular, Cristian Escribano, diu que l'ocupació és un greu problema que té els veïns desemparats per les administracions. Escribano confia que la nova oficina contra les ocupacions serà revulsiu per a la ciutat.
que jo crec que serà un bon revulsiu pels ciutadans de Mataró. Hem escoltat abans algunes dades i hem vist també que aquesta oficina doncs, fa enfadar aquelles persones que estan a favor de que Mataró sigui una ciutat amb ocupes conflictius. Aquest és el model que nosaltres no volem per Mataró.
Durant la presentació, el Sindicat d'Habitatge de Mataró manifesta que aquesta mesura perjudica els més vulnerables i considera que sense pisos buits ni famílies al carrer no hi haurà ocupacions.
Estem davant de l'etern problema de l'accés a la vivenda i que cap administració sap com resoldre. Poca oferta, preus pels núvols, salaris descompensats i mesures que no afavoreixen ni la construcció de nous habitatges ni tampoc fomenten el mercat de lloguer. Aquests són alguns dels ingredients pels quals Catalunya, al igual que la resta d'Espanya, viu una crisi d'habitatges sense precedents. I arribats a aquest punt, avui ens hem fixat en la denúncia de la plataforma 2015 Accés a l'Habitatge. Asseguren que a Catalunya hi ha 73.000 vivendes que abans eren locals i que l'Agència de l'Habitatge els hi denega la cèdula d'habitabilitat, tot i el vistiplau dels arquitectes. José María Coder, que és promotor d'aquesta plataforma i ha estat darrere en Cope Catalunya i Andorra amb la Mar Puerto.
Sí, segons la plataforma 2015 per l'accés a l'habitatge, aquests propietaris han contractat un arquitecte perquè certifiqui que l'habitatge reuneix els requisits per entrar-hi a viure i un cop disposen d'aquesta documentació, topen amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que no els dona el vistiplau perquè asseguren hi pot haver petites diferències que diuen afecten la seva habitabilitat. Segons la plataforma, és l'Agència de l'Habitatge de Catalunya qui es nega a concedir aquesta cèdula que només es requereix a Catalunya, però no en altres territoris d'Espanya on no tenen aquesta hiperregulació tan estricta. Un tema del qual es queixa el portaveu de la plataforma, José María Coder, qui diu que es tracta d'una situació dramàtica a Catalunya.
Aquesta és una situació dramàtica a Catalunya, i situem-lo de Catalunya perquè estem exclosos d'una burocràcia que a Catalunya pretén sobre la idea de protegir el consumidor, el que fa és impossibilitar l'accés a l'habitatge. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya creu que la seva missió és protegir l'habitatge de les persones i el que ha fet és una hiperregulació en què arriba a definir si ha d'haver un espai per estendre, però no es pot posar una eixugadura. Si una alçada fa 2,08 i ha de fer 2,20, també ho denega.
A més, aquesta problemàtica està afectant també de ple el sector immobiliari, sobretot pel que fa a l'oferta de segona mà.
No hi ha oferta ni de lloguer ni de compra a preus assequibles. I són aquests precisament que no hi ha perquè la cèdula d'habitabilitat no es dona, malgrat que en tots els casos hi ha un certificat d'arquitecte que diu les condicions mínimes d'habitabilitat es compleixen.
En total, doncs, es calcula que hi ha 73.000 habitatges que des de l'any 2013 no poden ser llogats o venuts i que permetrien augmentar l'oferta en un context de tanta escassetat.
I en aquest moment puc parlar amb el senyor José Reynoso. Molt bona tarda, senyor Reynoso.
Molt bona tarda.
Tu ets veí de Sabadell i ets una de les persones, podríem dir, una de les famílies afectades per aquesta, jo diria que burocràcia o falta d'enteniment entre arquitectes i l'Agència Catalana de Vivenda que us denega la cèdula d'habitabilitat per aquests locals que ara poden ser vivent, de veritat? Tu ets una de les persones que ho estàs patint a les teues cares, veritat?
No, sí, ho estic patint a les cares.
Explica'ns una mica el teu cas, quin és, José?
Bueno, mira, jo vaig comprar un pis el 31 de gener del 2020. Aquest pis ja estava fet les divisions fetes i tot, però bueno, havia sigut un local, entens? Llavors jo el vaig comprar, Bueno, va passar la pandèmia perquè el vaig comprar el 31/1/2020 i de més, i ja que ara al segon semestre del 22 li vaig començar a fer una petita reforma que li feia falta un rentat de car, bueno, sí. El que sempre fem, no? Sí. O sigui, si has de canviar portes, fer així els lavabos, Si has de canviar els mobles de cuina, posar parquets al teu restar malament, etcètera, no? Pintar-lo, Bueno, pues fer-li un rentat de cara i que quedi una cosa pues maca, no? Llavors, pues bueno, jo quan vaig comprar aquest pis, bueno, ja em vaig assabentar que no tenia cèl·lula d'habitabilitat i demés, però, bueno, en vers d'una llei que n'hi ha del 2012, pues totes aquestes vivendes que compleixen totes les condicions mínimes d'habitabilitat, pues es pot legalitzar, no? Uh-huh. A veure, aquesta vivenda... compleix totes les condicions mínimes d'habitabilitat, sobradament, segon acredita també la petició de la cèl·lula d'arquitecte del tècnic, que va ser el que la va sol·licitar. No?
Aquí el problema, rau, José, en que l'arquitecte dona el vistiplau a que el local és habitable, en canvi, des de l'Agència Catalana de la Vivenda diuen que no pot ser això.
Exacte. Eh? És que jo abans de comprar això, el primer que vaig fer, vaig anar amb l'arquitecte i mirar que reunia totes les condicions mínimes d'habitabilitat, no? Perquè si no, no ho hagués comprat jo, aquest pis. Lògicament, tu ja t'assabentes que tot està bé, no?, per dir-ho d'alguna forma, perquè aquest pis ja tenia pues, la connexió de fons, tenia sí, tot, sí. Bueno, vull dir que pràcticament pues, era rentar-li la cara i ja està. No?
I ara mateix el problema on rau? Entre l'arquitecte que us ha donat el vistiplau, vosaltres i l'administració. En quin punt es troba el conflicte?
Bueno, el conflicte es troba aturat i bueno, hi ha un contenciós administratiu ficat a l'Agència de l'Habitatge per a veure si la cèl·lula que porta un any i mig amb el tema de la cèl·lula quan només ha de trigar 30 dies... I, bueno, pues a veure si es dona la raó i em dona la cèl·lula.
I mentrestant podeu viure al pis, José?
Sí, el tinc llogat, hi ha uns llogaters.
Val.
Però, a més, és que mira una cosa, imagina't com va l'Agència de l'Habitatge, que resulta que a mi, quan l'arquitecte presenta la sol·licitud, pues, bueno, em fan un requeriment de que jo haig de portar un certificat dient que el carrer Polígons Marinals s'ha canviat a Polígono Minerals, no? I dic, hòstia, però a veure, com jo haig de portar un d'això si Polígonos Minerals no ha existit mai, no n'hi ha cap carrer a Sabadell que sigui Polígons Minerals, no? I dic, jo no puc demanar un certificat a l'Ajuntament quan el carrer tota la vida s'ha dit Marinals i se presenta tota la documentació. No sé d'on han tret això de Polígono Minerals. Bueno, vam fer els escrits, vam fer tota la història, però bueno, això com ningú va fer cas i al final van acabar arxivant l'expedient perquè no se presentava el requeriment que havien fet del certificat de com canvi d'adreça. I, bueno, van trigar com 4 mesos en donar-se compte del seu error, no? Clar. Pues imagina com funciona tot.
El que passa és que, José, igual t'estàs arriscant a que puguin posar una sanció, una multa, perquè estàs donant allotjament o has llogat el pis amb un local que no té la cèdula d'activitat. No et poden sancionar per aquest fet, José?
Bueno, no ho sé, és un tema legal, perquè tu tenen en compte que reuneix totes les condicions mínimes per a l'habitatge. A més, no sols a més això, La finca aquesta està inscrita en el registre de la propietat, en el catastre, com pis residencial, des del 30/6/2014, m'entens? Clar. A més, els llogaters que estan allà estan empadronats.
Clar. A més, clar, estem parlant d'un problema que són locals, que ara són vivendes, en un moment en què hi ha una crisi de vivenda increïble a Catalunya, que no hi ha vivenda, i que posin aquestes traves quan els arquitectes han donat el vistiplau a que es pugui habitar, no?
Sí, els arquitectes, estàs inscrit al registre de la propietat, tota la història, però és que te busquen les cinc potes al gat, no?
Perquè t'estan dient... En el catastre, què figura el local? Com a local o com a vivenda que s'hi pot viure?
No, bueno, el registre està com vivenda.
Com a vivenda, ja, no?
I el cadastre com vivenda.
Sí, i això és un conflicte que ja fa temps que dura, dius que portes mesos i mesos, i clar, hi ha algun termini que puguin dir com es podrà resoldre aquesta problemàtica que t'afecta en el teu cas, però hi ha molta més gent que també es veu perjudicada per aquesta paràlisi administrativa, no?
Home, imagina't, segons tinc entès, aquí a Catalunya hi ha 73.000 vivendes que estan amb el mateix problema de la cèl·lula d'habitabilitat. M'entens? Quan hi ha una mancança d'habitabilitat tremenda... Mira, com a anècdota et posaré un exemple. Mira, jo tinc un altre habitatge que el dia 2 d'abril em truca al llogater i em diu, escolta, haig de deixar la vivenda, que per uns motius que no venen al cas ara, i diu, bueno, doncs escolta, cap problema, diu, a final de mes d'abril te la deixo. Mira, jo a la tarda del mateix dia truco a l'API que em porta tot i que, escolta, que tinc que se queda allí una vivenda. Bueno, pues el mateix dimarts estaven trucant al llogater que estaven allà a veure si podien anar amb una visita per ensenyar-los el pis. Yeah. I el dia següent, el dimecres a la tarda, ja estava llogat. Yeah. I jo tinc de gent coneguda que pisos també per llogar, se li queden lliures, posen l'anunci i a les 24 hores tenen 80 persones que volen veure el pis i volen veure això.
José Reynoso.
Escolta, que posin totes les pegues en tot això quan és una vivenda digna. Hòstia, m'agradaria que la veiessis perquè dona gust, entres allà i fa patxoca, no, la vivenda.
Esperem que la
ministra...
Esperem que l'administració, José, que se'ns està acabant el temps ja, doncs reaccioni ràpidament, posi fil a l'agulla i doni el vistiplau a aquestes vivendes, que a més, si tenen el vistiplau d'un arquitecte, doncs també és un motiu de seguretat i de solvència per l'habitatges. José Reynoso, gràcies per exposar-nos la teva situació i esperem, com deia, que les administracions posin fil a l'agulla i ho resolguin el més aviat possible. Moltes gràcies, José, bona tarda.
Moltes gràcies, molt amable, que tingueu bon dia. Adiós.
Seguim amb el camí de l'actualitat d'aquest matí de dijous a Catalunya i Andorra. Arriba el moment de fer una petita aturada, pausa, publicitat i després escoltem els socorristes catalans que reclamen regular el sector i, atenció, molta més seguretat a les platges d'aquí un parell de minutets. Tots escoltem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Eurocopa ja està aquí i en COPE la vivimos a lo grande. ¡Vamos con todo! Este viernes, Carlos Herrera inaugura la Eurocopa.
Qué divertido se va a poner esto.
A partir de las 6 de la mañana en directo desde Leipzig, desde Alemania. Por la tarde, Paco González, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales de COPE listos para contarte el partido inaugural. Desde las 8, Alemania-Escocia en tiempo de juego.
¡Cadena COPE!
Juanma Castaño cada noche con los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una gran noche de radio.
Y el sábado, el debut de España contra Croacia.
¡Empieza España!
La Euro en COPE con la mejor alineación. Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Pura emoción.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
I quan ja està en marxa la temporada de platges, els socorristes reclamen a les administracions millores. En quin sentit? Doncs les condicions laborals i, sobretot, una nova normativa per a tot el sector. Lian Ledesma t'ho explica.
Els socorristes han sortit als carrers per fer veu de la seva insatisfacció amb les condicions laborals en què han de dur la seva activitat. La seva insatisfacció ve d'origen en la ignorància de la Generalitat cap al col·lectiu de socorristes des de l'any 2018. I és que els treballadors porten des d'aquell any manifestant-se i sol·licitant una llei que reguli la seguretat a les platges que encara no s'ha fet. La protesta als carrers ve posterior a les nombroses sol·licituds de millora que no ha respost la Generalitat. Nacho Ibáñez, socorrista, demana que Catalunya faci les millores corresponents a la situació.
Que necesitamos una regulación del socorrismo en Cataluña, que establezca mínimos de temporalidad, que establezca una cantidad de socorristas que puedan realizar la prevención, la seguridad y el rescate eficiente, porque hay un dato que mucha gente no sabe, sabemos los 66 muertos ahogados, pero el año pasado se realizaron más de 1.000 rescates en todo el litoral catalán, 900 evacuaciones en coordinación con el SECAT, y es un trabajo que hacemos diariamente que lamentablemente no se reconoce.
Les condicions a la que es sotmeten els treballadors i la temporalitat de treball en actiu són altres factors que agreugen la situació actual laboral dels socorristes. Ariadna Grau, també socorrista, demana una normativa que reguli el sector de la seguretat a les platges.
El que demanem és que ens escoltin i reclamem temporalitat més llarga del maig a l'octubre, demanem infraestructures que no siguin aquestes cadires de fusta on ens passem 9 hores diàriament a les inclemències de la meteorologia, del temps, pluja, sol, etc. I sobretot demanem una llei que reguli i que marqui uns mínims i obligui els ajuntaments a respectar aquests mínims i, bueno, per la seguretat de les platges a Catalunya i també pels que ens dediquem a salvar les persones.
Amb les protestes, els socorristes esperen que es faci un moviment per part de la Generalitat per tal que aquesta temporada d'estiu d'entrada sigui més segura tant per als banyistes com per als treballadors.
I atenció, si t'has de moure en cotxe per Barcelona a partir de juliol perquè hi haurà canvis a l'entorn de l'estació de Sants. Els treballs es faran coincidint amb la primera fase de les obres per remodelar l'estació i implicaran un gran canvi en la circulació de tota la zona. T'ho explica la Yolanda Canales.
S'ha de tenir en compte que bona part del trànsit es traslladarà a la banda Mar, que és la que està a tocar al Parc de l'Espanya Industrial. S'hi podrà circular en els dos sentits, mentre que la banda muntanya només en sentit Llobregat. I això afectarà també el recorregut per recollir o deixar passatgers a l'estació. El punt per encotxar i desencotxar serà el mateix. Es mantindrà davant la plaça dels Països Catalans, on és ara, però el recorregut per arribar es farà en sentit contrari a l'actual i només es podrà fer en sentit muntanya. Ho explica el director de mobilitat de l'Ajuntament, Adrià Gomila.
En tots aquells vehicles que van encotxar i desencotxar a l'estació de Sants, ho seguiran fent al mateix punt, però en comptes de fer-ho cap al mar, ho faran, diguem, mirant cap a la muntanya. Aquests vehicles, després d'encotxar o desencotxar, circularan per la banda muntanya de l'estació només en sentit Llobregat i a la plaça Joan Peiró i aniran cap on els interessa anar.
Pel que fa a la parada de taxis, continuaran tenint el punt d'espera a la banda de la plaça Joan Peiró. El que sí que afectarà els taxistes, com a la resta de vehicles, és el circuit per recollir o deixar un passatger, és a dir, per on arriba i per on marxa. Així doncs, tot el trànsit procedent dels carrers Numància, Josep Tarradellas i Avinguda Roma en sentit Llobregat quedarà redirigit cap al nou Vial Mar, que concentrarà la mobilitat rodada. El trànsit procedent del Passeig de Sant Antoni i el carrer Vallespí en sentit Besòs també utilitzarà aquesta nova calçada, mentre que els vehicles procedents de Numància i Josep Tarradellas que agafin el carrer de Viriat en sentit Llobregat estaran obligats a girar cap al carrer de Dolors Batlle i Sunyer. Una situació que és provisional per uns mesos.
Un licor convertit en medicament per a tota mena d'indisposicions. Avui t'estem explicant la història de l'aigua del Carmen, un rabí popular usat com a panacea per a tots els mals. Es tracta d'un producte fet a base d'una vintena d'herbes i molt d'alcohol, ni més ni menys que 55 graus. Aquesta aigua miraculosa té els seus orígens l'any 1611 a França, però des de 1909 es va convertir en un símbol d'identitat de la ciutat de Tarragona, on els carmelites descalços produïen aquest elixir que durant molts anys va tenir un protagonisme important en qualsevol farmaciola. L'aigua del Carmen continua venent-se, encara que amb molta menys freqüència que en el passat. Un passat que avui hem repassat a Renan Cope Catalunya i Andorra amb la historiadora tarragonina Mercè Gras i l'Helena Hernández.
L'aigua del Carme es va fer molt famosa a Espanya durant el segle XX, quan l'Orde de los Carmelitas Descalzos va començar a comercialitzar amb aquesta beguda considerada miraculosa. Des de la COPE Catalunya i Andorra hem pogut parlar amb la historiadora Mercè Gras, que ens ha explicat d'on neix aquesta aigua que va omplir les cases de tota la població.
Terra Santa ja es feia un remei basat en la melissa, que de fet és la tarongina, no? Aquest remei, vinculat també a l'Orde del Carmel Descalç, va passar a Europa, va arribar també a Grècia, va arribar a França i a Espanya.
La Mercè Gras ens ha explicat que cada convent tenia la seva pròpia fórmula, fent que cada beguda tingués la seva essència. Segons on estigués ubicada l'Orde, l'elixir podia tenir espècies o alguna herba diferent que li proporcionés la seva identitat. La comercialització de l'aigua del Carme es va fer perquè l'Orde dels Carmelites es poguessin mantenir econòmicament.
Fundar convents després del segle XIX, que havien patit doncs, l'exclaustració, quan van fundar a Tarragona, doncs, naturalment necessitaven també un ajut econòmic per sostenir diguem, la construcció d'un nou convent i l'activitat diària. No?
Va ser d'aquesta manera que l'aigua del Carme va arribar a omplir les cases per acabar amb tots els mals físics i anímics que patien nens, pares, mares i avis. De ben segur que totes les persones que recorden haver tingut aquesta beguda a casa han escoltat la frase de «Dale una cucharadita d'aigua del Carmen, verás cómo pronto se le pasa». Tot i que avui dia podem trobar aquesta ampolla o productes derivats com els carmels de l'aigua del Carmen en farmàcies, ja no se'ns passa pel cap donar aquesta solució miraculosa a nens o embarassades.
Ja coneixem una mica la història d'aquesta, diuen aigua miraculosa, que es diu aigua del Carmen. Ara volem saber més coses sobre aquest producte i amb una persona que és la senyora Maria José Alfonso, que és membre de la vocalia de plantes medicinals del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Senyora Alonso, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Molt bé. Volem parlar, estem parlant avui d'aquest producte, que jo dic miraculós, ara vostè em dirà si ho és o no ho és, que es diu l'aigua del Carmen. Jo d'entrada li vull preguntar a la Maria José si ella particularment té algun record en relació a aquest producte miraculós, si l'havies provat quan eres petita, en fi, algun record que et vingui al cap ara mateix?
Com que jo ja tinc una edat, soc de la primera meitat del segle passat, per tot, però encara de la primera meitat del segle passat, sí que tinc records, perquè a l'aigua del Carme, precisament, quan les nenes teníem la regla i teníem mal de panxa, teníem disenorrea, pues ens donàvem una miqueta unes gotetes de l'aigua del Carme amb un sucret, amb una
mica de sucre.
Cullereta de sucre. Sí. I realment funcionava, o sigui, s'aliviava el dolor. Té sentit per les olis essencials que porta, les essències que porta, que és una fórmula, la veritat, amb molts components, però alguns d'ells són antiespasmòdics. I clar, molts d'aquests dolors menstruals són espasmes, amb la qual cosa sí que funcionaven.
Es donava com molt bé deies, Maria José, com a remei per a tot, pràcticament, no? Realment és curativa aquesta aigua del Carme?
A veure, l'aigua del Carme és un medicament. A més, està aprovada com medicament i encara en aquest moment es comercialitza. O sigui que la seva activitat està aprovada. És una fórmula petita, molt complexa, molt sòlids essencials, però aquests sòlids essencials realment estan indicats per les funcions que es dona aquest, perquè són antiespasmòdics, són digestius, són molts olis essencials, són molts, o sigui, no particularitzo oli per oli perquè són molts difuncions que té. Però en la seva formulació, molts d'aquests olis essencials són digestius, són carminatius, és a dir, trenquen els gasos, són antiespasmòdics, o sigui que en realitat sí que pot estar indicat, no per tot, molt menys no és una panacea, però per problemes digestius i per problemes, com dèiem abans, doncs de dolors menstruals.
Un petit mareig, poder.
Com que algunes d'aquestes plantes també són sedants, doncs també per quan hi ha una mica de nerviosisme.
Clar. El perill que té aquesta aigua del Carmen, senyora Alonso, és que té un elevat grau d'alcohol i això és que la fa perillosa o poc aconsellable, dic jo, per gent que sigui alcohòlica o per nens, no? 55 graus, si no estic equivocat, veritat?
Sí, sí. evidentment, tot greu alcohòlic que té és important. Llavors, és veritat que s'ha de tenir molta cura. Per exemple, ens ho donaven a les nenes que eren molt jovenetes i no ens el tindrien que haver donat quan eren tan jovenetes. El que passa és que en aquella època en què ens ho donaven, doncs, realment no hi havia aquestes precaucions que sabem que s'han de tenir ara amb l'alcohol, no? I, evidentment, una persona que sigui alcohòlica o que tingui riscos derivats del consum d'alcohol està contraindicadíssim, perquè té un grau alcohòlic bastant important, encara que s'utilitzin dos o tres culleradetes petites, però de totes maneres no deixa de ser, bueno, de tenir un grau alcohòlic important que s'ha de tenir en compte, això seguríssim.
Es pot comprar lliurement a la farmàcia, no cal recepta mèdica ni de res, evidentment, clar, no? M'imagino?
No cal recepta mèdica, és un dels medicaments que estan, diguéssim, admesos com a indicació farmacèutica.
I la seva composició...
El que passa és que sí que també hem de dir que cada vegada es demana menys, no és un
producte
principal, finalment, i que sempre tenim cura de qui ens el demana i per què ens el demana.
Clar. Li preguntava per la composició d'aquesta aigua del Carme, és tot pràcticament herbes, no? Menys aquest component d'alcohol que porta.
Sí. Si no recordo malament...
en té moltes.
17, no, més, com una vintena o més de plantes, d'extractes. Per una banda té extractes fruits de les plantes i per l'altra banda té olis essencials, essències de plantes. I en total, sí, són més de 20 plantes fixos.
Molt bé. Era un producte, un medicament, si li vam dir així, que abans mai faltava les farmacioles de casa o d'algunes empreses. Ara seria aconsellable tenir-la a casa, Maria José, aquestes ampolletes d'aigua del Carme, o millor deixar-ho per cadet, aviam.
A veure... sí, ni no, ni tot el contrari, que diríem. És a dir, no és, per mi no és un producte que tinguis que tenir específicament en el botiquí, encara que és un producte que en aquest moment pot ajudar. O sigui, una culleradeta o dues culleradetes, una culleradeta, que és el que normalment és la pressa de l'aigua del Carme, en un moment en què una persona està molt nerviosa, o com a digestiu, per exemple,
sí.
Podria funcionar bé. Ara, que sigui un imprescindible del botiquí, pues no.
Molt bé, doncs només agrair la Maria José Alonso, que és membre de la vocalia de plantes medicinals del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, per estar amb nosaltres, explicar-nos el perquè d'aquesta aigua del Carmen, com està composada i la utilitat o no que pot tenir, que es pot utilitzar, però sempre amb molta, 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 molta cura. Maria José, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vostès.
Recte final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Joan Ballón, benvingut.
Bona tarda, Carlos.
3-5, Esports COPE, avui dia clau per l'Espanyol, veritat?
Sí, dia molt important avui per l'Espanyol. Aquesta nit tenim a Cornellà al Prat aquest Espanyol Sporting de Gijón a partir de les 9 de la nit, partit vital, cita clau per un lloc a la final per l'ascens a primera divisió. Farem una bona prèvia. Ens visitarà el Dani Solsona per comentar la jugada. Ja està classificat per la final l'Oviedo, que ahir va guanyar 0-2 al camp de l'Eibar. En clau Barça sentirem a Laporta, que va parlar ahir davant dels senadors del club, sobretot del tema econòmic. Laporta veu brots verds en la situació econòmica del club. Estarem amb les novetats de la selecció espanyola, que Espanya debuta ja a l'Eurocopa aquest dissabte davant Croàcia. Trucarem també al Fernando Evangelio per parlar de com es presenta aquesta Eurocopa, que arrenca demà al partit inaugural Alemanya-Escòcia. I parlarem també del Girona, moviment important. Aleix García ja està a Alemanya per signar pel Bayer Leverkusen.
Molt bé, gràcies, Joan. No us perdeu com cada dia Esports COPE, 3 de la tarda i 5 minuts. Que vagi molt bé i bon programa, eh?
Gràcies, fins ara.
I sort, molta sort l'Espanyol aquesta. Ni que remati la jugada de Gijón de l'altre dia, eh?
Val?
Molt bé, continuem a migdia COPE. Com sempre, Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.